Hem sentit Pilar Rahola abans, perquè l'hem fet incorporar un moment a la tertúlia. És aquí per parlar de sos cristians, la persecució dels cristians en el món d'avui, una realitat silenciada. I ara fora de micròfon em deia, saps què? Investigant aquest llibre, durant els darrers anys, he pogut de tant en tant trobar un espai mental per no pensar en tot el que està passant, no?
Potser és una mica lleig de dir que un llibre que parla d'una tragèdia, perquè és una tragèdia massiva, i que parla de comunitats cristianes molt pobres, molt desestructurades, molt abandonades de la Mare de Déu, i que estan sent violentades, massacrades o assetjades, perquè sovint és una mort social, diguem-ne, la que pateixen. I tanmateix aquest món tan cruent i tan dur em resultava un refugi en aquests anys en els quals hem viscut amb tanta intensitat i tan durament, diguem-ne, la situació a Catalunya. Aleshores, jo vaig fent les meves coses i de sobte tenia tres horetes pel meu llibre i el llibre era com un bàlsam que em transportava a un altre món, no?
I Pilar, no deixa de ser la mateixa perspectiva en alguns casos, i ara en parlarem, que és una minoria, en aquest cas religiosa, els cristians en determinats països on a l'Estat la religió majoritària és la musulmana...
O són dictadures.
O són dictadures, i se senten assetjats, i se senten discriminats, i se senten perseguits.
Mira,
no?
La pregunta que em feies quan hem entrat, si no ets creient, val per tot, no? Jo vaig arribar a aquest llibre, tot i que el pitjor, per cert, deixa'm dir-t'ho, perquè serà una sorpresa per molta gent, segons les grans organitzacions que monitoritzen la situació dels drets de creença, estem parlant d'un dret democràtic, amb independència de què creguis o no. Però des de, especialment la gran organització que és Open Doors, que és una organització protestant, que a més col·labora amb Nacions Unides, i que monitoritza quin és el pitjor lloc del món, el pitjor per ser cristià, no és un país musulmà, és Corea del Nord.
És Corea del Nord.
Corea del Nord és el pitjor de lluny. Fa 17 anys que guanya, diguem-ne, la Copa d'Or, i en canvi, tanmateix, com pots veure, el seu no és una dictadura teocràtica, sinó nihilista, i per tant, en conseqüència, té res a veure. Però consideren que els cristians són espies occidentals, els tracten com a tals, i qualsevol petit signe que impliqui un recordatori de que has estat cristià o ha estat la família...
És motiu de persecució.
És camps de treball forçosos, a la banda, perquè els camps de treball forçosos tenen gradació, i a la banda que van a morir, la banda que saben que ningú no sortirà, no? I només néixer, com que hi havia molt cristianisme a Corea del Nord abans de la guerra i abans de la partició, només néixer, si neixes d'una família que abans de la guerra era cristiana, ja passes a la categoria dels deslleals. A Corea del Nord hi ha tres categories en el DNI: fidels, ambigus i deslleals. Si ets deslleal pel sol fet d'haver nascut d'algú que remotament en un temps ho havia estat, immediatament no tens feines, tens la persecució, tens etcètera, etcètera, i a la mínima que facis qualsevol cosa te'n vas a un camp.
Primer,
aquest és el pitjor país.
Aquest és un llibre que té una perspectiva mundial, planetària, de tota la comunitat cristiana, i posa focus sobre...
Allà on són perseguits.
Allà on són perseguits. Per tant, nosaltres que ens ho mirem des d'un país de majoria cristiana, se'ns fa molt difícil d'imaginar que en un país com Somàlia, no? Somàlia seria el segon, doncs la minoria cristiana sigui perseguida. No?
És tan minoria que hi ha una església, i a l'església hi van quatre fidels, perquè la possibilitat de que vagis, que entris en una petita casona, diguem-ne, feta de... La vaig veure en foto, perquè el bisbe d'Etiòpia va anar-la, diguem-ne, a inaugurar, i probablement ja no hi deu ser. Doncs la típica casona, diguem-ne, de poble, la xoza, que se'n diria en castellà, no? Com es diria en català? Ara no en surt.
Una cabana.
Però en castellà té com una imatge, una sensació encara més dura, no? Doncs, quan llegia la notícia, deia que anaven, que havien aconseguit que quatre cristians de la zona anessin, perquè es converteixen en un target, en un objectiu, no? Somàlia és un país terrorífic en aquest sentit. Aquest sí que ja, per aplicació de la xària, aquí tenen una doble dualitat violenta, la xària legal, que els persegueix, diguem-ne, fins a la mort social, i sovint també fins a la pena de mort, i la violència jihadista del Shabat, que aquest és terrorífica i que els massacra, no? Però em deies per què, no? Doncs jo vaig arribar a tot aquest fenomen arran... Jo vaig arribar al tema de l'islam pel tema de les dones. És a dir, aquí cada... no sóc jueva i sempre m'ha preocupat l'antisemitisme. No sóc una dona oprimida, com és bastant
com
evident.
Com és molt obvi, sí.
No, però he tingut uns homes fantàstics a la meva vida, pare, dos marits, tots molt bé, companys de feina, no tinc res a dir, però tanmateix sóc hipersensible amb el tema de les malales, les dones saudis que lluiten pels seus drets, les guafes sultans, la Shirin Ebadi, totes aquestes grans dones de l'islam, que jo crec realment que són Nelsons Mandela d'aquest segle, no? I aleshores, amb tot aquest tema, que és un tema que a mi m'ha amoïnat sempre molt, vaig anar trobant en col·lateral que hi havia un gran tema, que tenia unes dimensions, que parlàvem de centenars de milers de morts, sí, sí, que parlàvem de milions de persones afectades, que no amoïnava, no? I és això que tu plantejaves. És a dir, per què Occident? El fet de que...
Diu, com pot ser, no?
El fet de que una dona... I aquest és un tema ètic, té a veure amb drets humans, no amb creença religiosa. Jo, no, jo no podria fer un llibre de transcendència religiosa perquè ni en sé ni podria. És un llibre de drets humans, eh? Doncs, poso una dada per posar-la. Quan jo arribo a Jerusalem i vaig a veure a Monsenyor Pizzaballa, administrador pontifici del Vaticà, és a dir, la persona del Vaticà a Jerusalem, a més arribo el dia que el Trump ha dit que canviarà la capitalitat, hi ha un embolic allà dels que pots imaginar-te, en fi, una cosa... I jo vaig, òbviament, vaig a on està el patriarcat llatí, que està a la Ciutat Vella, passo la porta de Jaffa i cap allà vaig, no? I em trobo un monsenyor amb una... a més, el patriarca llatí té una serenor, d'aquelles serenors d'església antiga, realment de molts anys, de molts segles d'història, no? I m'assec, que era un senyor molt amable, en italià parlava, i li dic, la primera pregunta, dic, monsenyor, dic, quants cristians hi ha a Belém? Belém, la ciutat on va néixer Jesús i va néixer el cristianisme. I em diu, no, diu, a Belém, diu, dintre de poc no en quedarà cap.
No en quedarà.
Som una reserva d'indis. Clar, dius, perdoni, 2.000 anys d'història, eh? Són 2.000 anys d'història cristiana allà, que no en quedarà cap. Saps per on revitalitza a la famosa Terra Santa metafòrica el cristianisme? El cristianisme de tota la vida, especialment Cisjordània i Gaza, per l'ofensiva islàmica... O sigui, per la islamització del món palestí. El món palestí, els cristians palestins han estat tradicionalment pro-palestins i s'han enfrontat amb el govern israelià amb molta valentia i han format part de l'Autoritat Nacional Palestina. Però això són les generacions antigues. El procés d'islamització ha fet que alguns se'n vagin d'aquí i els joves se'n van sistemàticament. Però, en canvi, estan arribant treballadors filipins i eritreus que també són catòlics i, a partir d'aquí, això està canviant el mapa. Però per donar-te la darrera dada, Aràbia Saudita, a Iraq, en el darrer cens de Saddam Hussein hi havia 1.200.000 caldeus i assiris. Són gent que venen de Sant Tomàs segle I, que han mantingut litúrgies i identitat social, per tant parlem de patrimonis de vida, durant 2.000 anys, que vol dir, en aquella zona, invasions mongoles, Tamerlan, que va fer matances terrorífiques, invasions turques, ho han aguantat tot. En aquests moments en queden 200.000.
I és curiós perquè cada vegada que la Pilar li explica això a alguna persona representant de l'Església, per exemple, em sembla que vaig llegir en una entrevista, no em vull equivocar si era VilaWeb, jo diria que sí, que deies que quan li havies explicat això al bisbe Omella, no se'n fan el càrrec del fenomen.
No, ell suposo que no li sabrà greu que ho hagi explicat, però em va dir, jo que conec el tema i en sóc sensible, no m'imaginava les dimensions del tema.
Per tant, aquest és un llibre amb moltes dades, amb molta informació, sobre tots els països on això realment...
Però, Mònica, tu deies... Per què no en som sensibles aquí?
Perquè nosaltres ho tenim...
Jo crec que hi ha... Primera, perquè aquest és un món ignorat. Jo la primera. Hi ha hagut de fer primer...
Que ens n'adonem quan hi ha un atemptat d'estat islàmic a l'Afganistan contra la minoria copta o el que sigui, no sé què. Llavors diem, els cristians coptes de...
Sí, no? sí. Alexandria, la bomba, la catedral, dius, oi, pobrets, que s'ha acabat aquí. Quan jo t'he de dir, i és una cosa molt dura de dir, que el pitjor que li està passant a tot aquest món cristià tan ric i tan antic no són les bombes del Daesh, no és la matança oberta, sinó que és la mort, és la mort social. És allò que l'islamisme en diu, hem acabat amb el dissabte, acabarem amb el diumenge. I estan aconseguint. Però tanmateix t'he de dir que hi ha un altre país molt preocupant que no és islàmic, que és la Índia.
Necessitem aturar-te, Pilar. Anem al Tribunal Suprem. Tu millor que ningú pots entendre. Maria Núria Revetlla.
Hola, bon dia. Doncs mira, acabem de tenir una còpia d'aquesta ordre de processament del jutge Llarena. Serien 13 les persones que anirien a judici pels delictes de rebel·lió i malversació. Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i Joaquim Forn. Pel de rebel·lió, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart. Rebel·lió, Marta Rovira. Rebel·lió i malversació, Jordi Turull. Rebel·lió i malversació, Raül Romeva. Carme Forcadell, rebel·lió. Antoni Comín, Dolors Bassa, rebel·lió i malversació. Clara Ponsatí, rebel·lió i malversació. Josep Rull, rebel·lió i malversació. Els membres de la mesa del Parlament, Lluís Maria Coromines, Lluís Guinó, Anna Isabel Simó, Ramona Barrufet i Joan Josep Nuet, desobediència. Els membres del govern de la Generalitat, Meritxell Borràs, Lluís Puig, Carles Mundó, Santi Vila i Meritxell Serret, desobediència i malversació, Mireia Boia i Anna Gabriel, de la CUP, desobediència, i no processa Artur Mas, Marta Pascal ni Neus Lloberes. Aquesta és l'última hora, un resum d'aquesta ordre de processament que Pablo Llarena ha donat a les parts. Ara tenen fins a 1:15 per poder llegir les compareixences d'on no començaran fins a aquesta hora i veurem si les acusacions demanen presó per als 6 investigats que estan citats avui.
Maria Núria, insistim, les 6 persones que avui eren citades, una de les quals és a l'exili, que és Marta Rovira, totes elles acusades del delicte, dels delictes més greus, que tenen penes de fins a 30 anys de presó, que és la rebel·lió, no?
Exacte, la rebel·lió és fins a 30 anys de presó sempre i quan aquesta rebel·lió sigui un aixecament amb armes. Si no, el topall és de 25 anys. Però, exacte, són penes molt elevades, eh? Com a mínim fins a 25 anys.
I també, pel que fa a la gent que és fora, Carles Puigdemont, Toni Comines...
Carles... Sí, sí, també, també. Carles Puigdemont estaria amb els delictes de rebel·lió i de malversació. Toni Comín també, rebel·lió i malversació. I Clara Ponsatí, igualment, rebel·lió i malversació. I Meritxell Borràs, desobediència i malversació.
I Meritxell Serret i Lluís Puig també.
Sí, sí, Meritxell Serret i Lluís Puig, també desobediència i malversació.
I aleshores, Anna Gabriel, només per desobediència, entenc?
Correcte. Les diputades de la CUP, Mireia Boia i Anna Gabriel, per desobediència.
I Marta Rovira per rebel·lió i malversació de fons, no?
Espera't, que anem al... al...
És que ho dic perquè com
sí,
que
sí,
ho
has sí, cantat no,
tan
no.
ràpid i Marta, és tan greu...
Marta Rovira, rebel·lió només.
Rebel·lió només. Doncs, Maria Núria, ara, per tant, aquestes vistes seran, suposo, pausades. I a quina hora calculeu que sabrem si hi ha presó pels 5
persones citades? El que sabem que això no començarà fins a partir de 1:15. A partir d'aquí dependrà una mica del que durin aquestes compareixences, del que demanin les acusacions i del temps que trigui el jutge a escriure el seu escrit.
Perfecte. Moltes gràcies, Maria Núria.
Vinga, bon dia.
Que vagi bé. I Jordi Prats, tens alguna reacció en aquesta notícia que Marta Rovira és a l'exili?
Doncs tenim reaccions. En aquest cas hem pogut parlar amb gent d'Esquerra Republicana i molts d'ells ens diuen que en principi no sabien res. No sabien res d'aquesta marxa cap a l'exili de Marta Rovira. També Toni Castellà, el portaveu de Demòcrates, ha dit que no s'esperaven, que no sabien res d'aquesta decisió de Marta Rovira de no acudir avui aquí al Tribunal Suprem.
Doncs moltes gràcies, Jordi Prats. Una abraçada. Fins ara.
Fins ara.
Doncs, Pilar, em sap greu, perquè les coses van com van, però conèixer les acusacions, els processats i la gravetat del delicte,
jo pens...
no?
Perquè jo dèiem... soc d'exingia, no? Perquè
tu pensaves que sortiria conspiració per la rebel·lió?
Jo pensava que amb la rebel·lió no s'atreviria. I vaig dir-ho, vaig dir-ho en privat, a dir, aniran cap a la sedició i al malversament, però no s'atreviran amb la rebel·lió perquè és molt bèstia. Però no, jo crec que han optat per la línia dura i que, com deia, aquí hi ha un pacte d'estat per esclafar de manera brutal tota una generació de dirigents independentistes, tant civils com polítics, i arrasar, diguem-ne, és a dir, tallar de socarrel el moviment. No entenen que els catalans certament no sabem triomfar, però sabem resistir. Fa 300 anys que sabem resistir. Som molt resilients. I que per aquesta via no se n'han sortit mai. Això era una cosa que me la ensenyava el meu pare. El meu pare, deia, quan jo me'n recordo que alguna vegada havia dit ostres, és que mira que fa, no mira això, mira en verd, ara ens vol espanyolitzar, no sé què. Recordo que el pare un dia ens va dir estigueu tranquils. Jo amb 13 anys vaig haver d'aprendre un idioma que no coneixia i aixecar el braç. Tinc 88 i espero la independència. I clar, llavors penses en aquesta generació que dius, home, aquesta gent va viure el 39, el 40, el 41, el 42. Van estar matant gent a la camp de la bota fins als 60 gairebé. De manera que estem parlant d'un horror i els 88, i quanta gent tenim aquí gran dient, a veure si apreteu, a veure com ho feu, i primera línia, primera línia. I clar, aleshores vas pensant, jo que vaig amb Mariona, vaig estar estudiant al segle XIX, com també el país va resistir quan tot donava que havia desaparegut tot, quan perdíem el català, arribau dient adeu turons, adeu, s'havia acabat català, i acabem el segle amb la Renaixença, no? Per tant, punyet aquest país. L'Estat no se'n sortirà. Al contrari, jo crec que ha compactat el dolor, la ràbia, la indignació i les ganes, diguem-ne, de resistir.
Pilar Rahola, avui al matí a Catalunya Ràdio, Sos Cristians, una persecució a nivell mundial d'unes minories, val la pena que el reviseu. Moltes gràcies per ser aquí, inesperada,
gràcies.
Trista notícia la que hem rebut avui.
Sí.
Gràcies.